Molt bon any, senyor Francesc Molist. Com anem?
Hola, molt bon any, Àlex.
No hem començat l'any amb massa bon peu, ni vostè ni jo, eh?
Sembla ser que no.
Els microbis sembla que s'han volgut fer massa amics de nosaltres, però bé.
Els microbis han fet feina i...
El bo és que si ho hem enganxat tan ràpid aquest any, ja ràpid oblidarem.
Exacte, això esperem, que en pocs dies tornem a tenir les piles carregades.
Avui dèiem que ens donaria bons consells, segur, el Francesc Molist, el coordinador d'Andorra Sostenible, sobre precisament com poder encarar un 2019 de forma més acurada, més responsable, més sostenible. Mira, la Viviana, que arriba ara per fer la foto, també és de l'equip del microbi.
També és benvinguda, Viviana.
També és de l'equip del microbi en aquest inici de 2019. Però abans d'això has dit que hi havia algunes activitats que tu volies fer referència, no?
Sí, recordar una mica d'aquests dies de Nadal, que des d'Andorra Sostenible hem estat organitzant la jugateca de Nadal. Recordar que el dia 27 es va fer a Canillo i a la Massana, el 28 a Escaldes, i ara ens queda avui a la tarda, de 4 a 7 de la tarda, al Punt Jove d'Ordino. La jugateca de Nadal està oberta a la ciutadania en general, sobretot pensat per famílies amb infants fins als 10-12 anys, però també si poden apuntar els més joves, no? Vull dir, fins als 16 anys estaria oberta.
I què hi ha?
Bàsicament, hi haurà el nostre tècnic educatiu, que estarà fent tallers de preparació d'ornamentació nadalenca, i després amb aquesta ornamentació es farà un arbre i llavors es poden endur aquests ornaments a cà. La idea és que es pugui fer amb materials reciclats i que sigui una activitat molt familiar en la qual...
Cartron, plàstic...
Sí, llaunes, taps, pots d'actimel i de més.
Vaig veure l'altre dia un vídeo, llàstima que no m'he quedat amb ell perquè si no ara el compartia, que era exactament això, i de la quantitat de coses que es poden fer reciclant material,
sí, una mica,
de cara a una ornamentació, però espectacular. Doncs, o sigui, era una persona que tenia una mà...
I lligat amb aquests bons propòsits, no? Doncs una mica allò de sempre, aquest fomentar el reciclatge i reaprofitar una mica materials que no li donaríem cap mena d'ús, aprofitar-los i pensar una mica en mode creatiu, aquest any podem aprofitar aquests materials que tenim a casa, que tiraríem igualment, i aprofitar-los per fer, en aquest cas, lligat amb aquestes festes nadalenques, ornaments per casa.
Si hi ha algú que diu és que em calen idees, estic segur que si s'acosta a Andorra Sostenible li donaré un cop de mà. Però si li fa mandra o el que sigui, entreu al YouTube i doneu una volta per 10-10 minuts i aneu posant diferents coses en el cercador i trobareu uns vídeos que són al·lucinants.
Sí,
l'altre dia
sí.
Buscava una cosa per d'un altaveu que em sonava poc i estava buscant a veure si trobava la solució de com ho podia fer, perquè aquest altaveu, que jo sé que estava bé, un altaveu d'una ràdio, sonava poc i no hi havia manera, i dic, deu estar brut d'alguna manera i tal. Em van ensenyar una cosa amb cartró per poder fer una mena d'amplificador absolutament natural del so, que era una passada.
No, realment curiós, no? La creativitat de la gent.
Però
i la imaginació.
Són coses útils, absolutament
realment,
útils.
Realment, exacte, que és donar utilitat a moltes coses que a vegades no se'ns acudiria, no? Doncs una mica el taller d'avui va enfocat en aquest sentit i recordar que avui de 4 a 7...
Jugateca,
Jugateca.
Jugateca,
s'ha dit. Hem posat un nom una mica curiós per...
Vale, hem quedat avui Ordino.
Ordino, el Punt Jove, de 4 a 7 de la tarda.
Molt bé. Hi havia alguna coseta més?
I esteu tots convidats.
Sí,
llavors, també comentar que com cada any la Cambra de Comerç organitza el concurs d'aparadors de Nadal. Aquest any, com també ja és costum, Andorra Sostenible hi participa a mode de jurat i... hi ha una de les categories, és a dir, hi ha diferents categories. Hi ha el millor operador, hi ha l'operador que té més impacte comercial, el que és més original, i l'operador més sostenible. També volia fer un record que dimarts vinent, dia 8 de gener, a les 7 de la tarda, a les 8 de la tarda, al Centre de Congressos d'aquí d'Andorra de la Vella, hi haurà l'entrega de premis.
Ja està decidit? Ja heu fet la ronda, la mirada?
Ja està decidit.
Ja està decidit.
Sí, vàrem fer la ronda el dia 11 de gener, de desembre, passat, i vàrem fer una volta per pràcticament tot Andorra.
Perquè la gent ha de notificar que participa.
Sí, és a dir...
I teniu ja la ruta en funció de la gent que s'ha participat.
És a dir, d'això se n'ocupa una mica la Càmera de Comerç, amb els seus associats i llavors hi havia del voltant d'uns 60 comerços adherits a la campanya. Llavors la tasca del jurat va ser doncs, durant tot un dia recórrer doncs, els diferents participants i valorar-los en funció...
Molta gent doncs, ha volgut prendre part?
Uns 60 inscrits.
No està malament, eh?
Sí, sí, sí. Hi ha doncs, des de petits comerços fins a grans superfícies i per tant...
Bueno, és una especialitat, l'aparadorisme?
Sí,
i en
sí,
aquest
sí.
cas seria una subespecialitat, l'aparadorisme sostenible, no?
Certament, és un món que tenia bastant desconegut, no? Des del punt de vista, doncs, una mica de la creativitat dels aparadors i no, és tot
i dona
un
per
món,
molt, eh?
És
dona
tot
per
un
molt.
Món, les profunditats, les imatges...
Sí, sí, els contrastos de colors,
amb la llum,
de textures... No, és una passada.
I dintre d'aquests aparadors doncs, hi ha també una categoria de l'aparador més sostenible, en el qual doncs, Andorra Sostenible hi participa doncs, com a jurat i també doncs, com es regalarà doncs, una panera de productes ecològics i de proximitat a l'aparador seleccionat.
Molt bé, hi ha una sola categoria de...
De sostenibilitat, sí. Uh-huh. És a dir, en total hi ha el millor aparador, llavors hi ha dos accèssits, diguem-ne com un segon i tercer premi, però que no tenen premi pròpiament, i llavors hi ha doncs, l'aparador més original, amb més impacte comercial, més sostenible.
Molt bé.
I això doncs, es farà el dimarts, dia 8 de gener, a les 8, al centre de congressos.
Clar, si ja la gent normalment intenta tenir uns aparadors que siguin prou atractius, i més en aquestes èpoques, que a Andorra hi ha hagut moltíssima gent, però moltíssima, perquè davant d'una oferta tan gran t'ha de crear l'atenció alguna cosa perquè t'aturis, no?
Sí, sí, sí.
Clar, imagina't si, a més, això pot generar premi, també, no?
Exacte, no? Una mica és fomentar, doncs, la creativitat. No pretén ser tampoc una competició, no?
No.
Però és a dir, és valorar una mica aquella creativitat.
Sí, sí, premiar la idea més xula, més original.
I fomentar una mica, doncs que no fer el típic aparador més soso, no? I donar-hi una mica de vidilla. I de fet, doncs, en l'apartat de sostenibilitat, no, es fomenta doncs, l'utilització doncs, sobretot de materials reciclats, no utilitzar materials que siguin contaminants i buscar una mica doncs, tot aquest joc de material sobretot, no? Perquè és a dir, quin tipus de coses han utilitzat, que les coses que hagin utilitzat potser puguin tenir un ús, perquè moltes vegades doncs, pensem doncs, que tot el que es produeix per 15 dies, però després s'ha de tirar,
clar.
No? Doncs hi ha gent que ha tingut una mica d'imaginació i potser ha fet un tipus d'aparador que pot aprofitar per l'any que ve o que pot aprofitar per un altre aparador, etcètera, etcètera.
I tant. Deixa'm dir-te un parell de cosetes que me les havia guardat per quan vinguessis tu. Una és d'aquest mateix matí i és que, notícia que hem donat en el tram informatiu inicial del programa, i és que el consum elèctric ha disminuït un 8% aquest desembre. I algú dirà, home, això està bé. Bé, és perquè hi ha hagut altes temperatures, tampoc és que hi hagi hagut una consciència molt gran. Però constatar això, que
bé,
clar,
anem
tan vinculats, part del nostre dia a dia i que va vinculat al consum d'energia, consums diversos, a la meteorologia, que...
En tot cas, és una bona notícia, no? Pensar doncs, que perdó, s'ha disminuït el consum elèctric.
Els dels camps de neu, ja et dic
ara
jo,
bé.
Que no estan massa d'acord amb tu, eh?
Ara bé, segurament, com bé dius, està molt vinculat a la meteorologia tan... Bueno, de fet, és que ja deu fer 30 i pico de dies que tenim anticicló. I per tant...
Ara ens donava dades el Lluís Miquel Pérez fa una estona.
Per tant...
Ha dit, no és insòlit perquè majoritàriament, estadísticament, de cada 30 geners, per exemple, o de cada 30 franges de desembre-gener, n'hi ha 20 que són més o menys així, amb poca precipitació, diu, però, clar, diu, a més, una cosa són els interessos comercials i una altra cosa és l'estadística.
Sí.
L'estadística és una foto de la realitat.
No, de fet, és normal que al principi de gener sol ser bastant sec i de predomini
anticiclònic.
Aquest any potser s'ha avançat una mica, perquè portem des de principi de gener que pràcticament no hem tingut precipitacions i les temperatures han sigut molt elevades.
El principal problema, Francesc, ha estat, i ho dic perquè parlem cada dia amb la gent de les estacions que ens entren en una roda, les inversions tèrmiques que hi ha hagut. O sigui, que fes més fred en les fondalades que en alçada, això és la marranada.
Sí, perquè... No.
Perquè avui, per exemple, estaven que saltaven, perquè havia baixat la temperatura molt en alçada i estaven podent fer neu a...
Sí, de fet, aquest és el gran problema, no? El damnificat.
Que part d'aquesta davallada ha sigut perquè, precisament, grans consumidors d'energia en aquestes èpoques són els camps de neu, sí. I no havien pogut activar perquè hi ha prou fred.
Sí, aquest és el problema de quan hi ha anticicló, que les temperatures en alçada doncs, són altes, les temperatures a les fondalades són baixes, per tant, ja no només és que hi hagin hagut poques precipitacions, sinó que ha pogut produir neu. Des del punt de vista elèctric, evidentment, doncs, això ha tingut una repercussió en què per una banda, segurament que l'afecció menys de que s'hauria de l'època, i per l'altra banda, doncs, evidentment, i relacionat amb les estacions d'esquí, doncs, evidentment, els canons no han pogut anar.
Un punt de reflexió sobre, a més, temes de consum responsable que tu ens havies dit. Qui té calefacció que se la modera individualment no se l'haurà posat, o no se l'haurà posat, o se l'haurà molt moderada. Però després hi ha llocs, hi ha edificis, on calefacció és alt i no pot modular un. Clar, aquí estan amb unes programacions que estan fetes que s'activi a aquesta temperatura, en aquesta data, faci el temps que faci. Clar, aquí hauríem de fer el prec de que exacte. Siguem una miqueta coherents, no?
Aquest és el problema una mica doncs,
de l'automatització.
De l'automatització dels edificis amb calefacció central. Sense anar més lluny, l'edifici d'oficines on estem nosaltres funciona així. I el problema és que tu no pots regular la temperatura. Ara bé, si hi ha una previsió de tenir la temperatura doncs, a 20 graus a l'edifici, si a fora fa menys fred, la calefacció també funcionarà menys. El problema és que tu no la pots regular i decidir...
I la segona cosa que et volia comentar és una cosa bastant graciosa. 28 de desembre, i aquesta casa decideix que fa una innocentada. I els companys de serveis informatius, i em sembla que era la nostra companya Jasmina Canedo, que li va sortir de la barretina dir que, com aquí no hi havia neu, la portarien des de Sochi, des de Sibèria, amb grans camions i que vindrien. Bueno, camions refrigerats de gran tonatge, dèiem.
Perquè, així, una bona innocentada.
Perquè així com... I a més va haver gent dels camps de neu, com el Josep Martí Sella, per exemple, de Pare Vinçal, que es va venir a fer el seguiment de la broma, no? Clar, deien, aquí no hi ha neu, allà els hi sobra, doncs escolta, hem fet un acord i hoy por ti, mañana por mi, que es diu. Bueno, tu no saps, o sigui, primer, la quantitat de gent que s'ho va tragar i, segona, la quantitat de gent que ho va criticar en base a que això no era gens sostenible i que llavors el consum que hi hauria energètic d'aquests camions de gran tonatge d'allà aquí amb el Matia, i deies, ostres...
Bueno, a veure, que hi ha gent... Moltes vegades passa que...
Sí, li busco una lectura positiva, que hi ha gent molt conscienciada amb aquestes coses.
Sí, sí, sí.
Molt no, crèdula, això sí, però...
Molt crèdula, no?, per no pensar en el dia 28 de desembre, que sempre cau per tots els mitjans alguna notícia d'aquestes que, si més no, una mica surrealista. Però bé, evidentment, des del punt de vista de la sostenibilitat, doncs seria algú doncs, aberrant i impensable, no? Vull dir, és algú que suposo que algun dos dits de front ja ni s'ho plantejaria, perquè, bueno, des del punt de vista energètic, des del punt de vista del transport, de la contaminació, bueno, no tindria cap mena de sentit.
No, però a vegades et sorprens, o sigui, perquè per barrabassada que sigui la idea que puguis tenir, sempre hi ha gent que s'ho creu i després, a més, que fa una lectura que va més enllà. Perquè no era només creure-s'ho, era creure-s'ho i criticar-ho,
sí, sí,
precisament dir... perquè la línia de lo que tu estaves dient, no?
És sí, a dir, perquè us heu begut l'enteniment o què ens passa?
Absolutament,
no,
així. Escolta, hem parlat amb dietistes, hem parlat amb gent en camp de la salut, del món de l'esport, de la quan la gent fa l'1 de gener, no? O a partir de l'1 de gener, això, doncs... Pues, vull fer una miqueta d'esport a la setmana que no estic fent. Vull reprendre l'idioma aquell que el tinc cada vegada més congelat. Compromisos en el camp que tu toques també es podrien fer.
Sí, evidentment. El fi d'any i inici del nou any sempre és aquell moment doncs, que tothom, en una mesura o una altra, doncs, es fa alguna reflexió personal, no? I pensa una mica... Doncs,
què puc fer millor a la meva vida, millor, no? Per mi i pels altres.
Comença l'any, estem allò dia 1, han passat 365, va, tothom agafa com aquella mena d'energia, que després costa de continuar-la, no? Però en tot cas és bo que hi hagi aquesta bona predisposició. Bé, doncs una mica, en el camp de la sostenibilitat seria una mica... podríem parlar doncs, d'estalvi energètic, no? que és el que comentàvem, podríem parlar doncs, d'estalvi d'aigua, de residus, de soroll, de malbaratament alimentari...
Per exemple, amb el tema de l'aigua, és un tema interessant, perquè jo crec que comporta una despesa molt petita i, en canvi, un estalvi molt gran, que un dia em sembla que ens ho vas comentar aquí, aquests difusors.
Sí, exacte.
Que avui en dia la indústria ha fet que això sigui una cosa molt econòmica, no?
Sí, sí, sí. És a dir, posar un difusor a les aixetes de casa, que és una cosa molt senzilla i la majoria d'aixetes
permeten
el canvi, doncs pots passar d'estalviar doncs, 8 litres d'aigua molt fàcilment per minut. És a dir,
clar, coses, la gent que no sàpiga de què estem parlant és, o sigui, tu obres una aixeta i l'aigua cau a raig, a xorro, un cabal realment important que fa molts litres en poca estona.
Un difusor o airejador simplement porta com una mena de malla, com un filtre, per dir-ho així, i el que fa és fer passar l'aigua per petits foradets. Llavors, aquests petits foradets el que fan és directament disminuir el cabal.
Disminueixen el cabal perquè el barregen amb aire, entre cometes,
aire,
no?
Entre cometes, és a dir, el fan difondre, el fan passar per aquests...
L'aigua fa la seva funció exactament igual.
Exacte, i tu tens la sensació que el volum d'aigua que tens...
És similar i en canvi és molt menor.
Però en canvi, exacte, és a dir, disminueixes el cabal a la meitat o una tercera part, depèn del tipus de...
Bombetes de baix consum. Una altra cosa que ens hi podríem posar,
sí,
ara, no? A partir d'ara, cada vegada que se'm fongui una bombeta...
Exacte.
Canvio. Que sortirà un palet més cara? Segurament sí. Però a la llarga és un estalvi.
Sí, però surten més cares relativament, perquè si tu penses que una bombeta de baix consum o tipus LED redueix el consum en un 80% o en un 90%
sí, sí,
si és un A++
sí,
d'aquesta
sí,
última generació, sí que la bombeta et valdrà una miqueta més. Però és que l'estalvi energètic, si tu ho fas amb una bombeta, no. Però si ho fas amb totes les de casa, potser serà una petita inversió, però que la recuperaràs amb molt poc de temps.
Segur. És que sovint aquestes coses, Francesc, les analitzem com una despesa i no com una inversió.
Exacte.
Jo crec que aquesta és la clau.
Exacte, és valorar-ho com una inversió, és a dir, és un petit gasto que tindràs ara,
però que
ràpidament l'amortitzaràs en poc temps a la teva factura.
Temes d'aquests que són relativament econòmics, perquè evidentment podem abordar una amb el pla Renova, no? Amb el pla Renova,
sí. Sí, sí.
Tot una, com es diu, d'aïllar, no?
Sí, no?
Tota la casa, aquests llocs, però marxa, però vull dir coses així que siguin
relativament
fàcils.
La idea de cosetes petites que tots...
Difusors, que tots bombetes LED, baix consum, què més?
Mirar d'aprofitar la llum natural de casa, és a dir, segurament doncs, hi ha llocs on no la podem aprofitar perquè són tancats o és un pati de llum,
un
pati interior, però segurament doncs intentar posar i aprofitar la llum al màxim possible en les zones que sí que tenim llum natural. Amb això doncs, ja estalviaríem també molta llum. No? Sempre intentar, doncs, una altra cosa que tenim males costums a casa és deixar els aparells en stand-by. Les pantalles dels ordinadors, l'ordinador engegat, la tele amb el llumet, la ràdio, l'equip de música...
Va haver una persona que m'ha dit un dia, no, és que la meva tele no té. Dic, a veure, dic, no té, té.
Té,
que
té segur.
Segur.
El que passa és que és la comoditat de que tu te n'oblides amb el comandament.
Però
no?
Totes tenen un interruptor
totes,
que l'has de buscar, que a vegades...
Clar, tot això és el que s'anomenen consums vampírics. És a dir, si féssim un estudi del consum energètic d'una vivenda... Vampíric és un nom una mica estrany,
sí, però
no?
Però jo crec que és molt eloqüent.
Són consums ocults que no ens n'adonem,
que no et donen cap
fruit,
que
potser representen entre un 10 i un 15% del consum de la teva llar.
Clar.
Perquè són petites coses que tens allà que sempre estan consumint. L'aparell de música, l'ordinador, les pantalles...
Sí, sí.
No? I que no ens n'adonem i potser tens dues teles a casa o tres i,
mira,
i
dia,
està tot el dia...
Un dia em van dir, i llàstima perquè ara anem embalats i ara podríem treure moltes coses però hem d'acabar. Un dia em van dir que si una família de quatre persones a l'hora de rentar-se les dents ho feia amb l'aixeta oberta, per cada rentada de dents podia consumir 14 litres de forma absurda. Molt bé, perfecte. Amb l'aigua ho entenem, tothom, suposo que tothom
sí,
ho fa,
sí,
no? Mulla el
d'allò... És molt visual.
I ja està, pum. Oi que no deixaries l'aixeta una mica oberta i que anés rejant? Doncs pues això és el que fan els aparells.
Exacte, és anar degotejant un consum elèctric petit, però constant. I
assegurant-nos
això...
a la dutxa, tres quarts del mateix, intentem fer-ho
doncs,
amb la dutxa...
Exacte, són petites cosetes que podem anar fent tots a casa i que contribueixen doncs, a minimitzar.
Uh-huh.
Per una banda, doncs, minimitzar el consum ja sigui de recursos, com aigua o energia, però per l'altra banda també ho podem mirar des d'un punt de vista econòmic, sí, evidentment.
I tant que sí, a vegades quan mirem la butxaca és quan més ens n'adorem. Francesc, millora't molt i molt bon 2019.
Doncs molt bon any i moltes gràcies.